Doncs podem parlar amb Mireia Mata, directora general d'Igualtat al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, sobre la xerrada Les dones, el món laboral i la política. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, explicarem de tot una miqueta de, en què consistirà aquesta xerrada.
Bé, aquesta tarda ens trobem per fer un debat, una reflexió, un espai de diàleg a l'entorn doncs, de les desigualtats que encara avui són vigents entre les dones i els homes, que són desigualtats no legals, perquè a nivell legal doncs, tots els drets estan reconeguts, però quan baixem a la realitat continuem trobant aquestes dades que per nosaltres són preocupants com a mínim i indignants moltes vegades, dades de bretxa salarial, dades de dificultat d'accés doncs, a determinats llocs directius, tant al sector públic com al sector privat, manca de dones doncs, a la política o a la representació política dels col·lectius, però també estem parlant doncs, de la pobresa que té cara de dona, també estem parlant doncs, de la marginació, de la solitud, de la gent gran que sempre té cara de dona. Per tant, encara ens queda molta feina per fer i avui en volem parlar una estona d'aquests temes i d'alguns altres que segurament sortiran.
Ara fa un moment parlàvem de la bretxa salarial que el mes de febrer es va presentar les conclusions de l'informe sobre precisament sobre això, sobre l'evolució de les bretxes salarials al gènere. Com ha estat aquesta evolució doncs, des del 2008 al 2015?
Bé, és una evolució que té un target fixe, que és que sempre es mou al voltant doncs, d'aquest entre el 25, 26, 27%. Què vol dir això a nivell real? Doncs que les dones cobrem una quarta per menys que els homes a fer la mateixa feina. L'evolució aquest any ha millorat una miqueta, però no en fem una lectura, diguéssim, d'alegria o de satisfacció, perquè senzillament són fluctuacions tan petites que les podem considerar de moment poc significants. En què té a veure aquesta evolució? Doncs en la mesura doncs, que hi ha una sortida de la crisi i les retribucions doncs, es tornen a, o s'incrementen lleugerament en les franges més altes, doncs hi ha una certa correcció. També és veritat que el fet de que no hi hagi franja, no hi hagi bretxa salarial, no hi hagi discriminació salarial a les franges, amb les franges de salari més baix, no és una bona notícia. Vol dir que es cobra tan poc que els homes cobren tan poc com les dones, la qual cosa ens continua preocupant. Per tant, jo diria que és una evolució que va dècimes amunt, dècimes avall, però crec que la reflexió global que hauríem de fer és hem de buscar mesures més contundents que ens ajudin a tancar aquesta bretxa no amb dècimes, sinó amb punts, i amb punts, diguéssim, que els hauríem de poder mesurar com a mínim de 3 en 3 o de 5 en 5, que amb un horitzó de 20 anys siguent, diguéssim, molt pacients, poguéssim tancar aquesta discriminació salarial. A hores d'ara ens estan dient les dades que si les evolucions internacionals no és un tema només català, si les evolucions van com fins ara, trigaríem més de 100 anys en tancar aquesta bretxa i per tant això de cap manera ens ho podem permetre com a societat.
Encara queda molta feina. A banda de la bretxa salarial també hi ha aquesta desigualtat en les llistes electorals, no? Perquè ara mateix hi han d'haver-hi dos dones per cada 5 persones, oi?
Correcte, aquesta és una llei electoral doncs, que va entrar en vigor doncs, fa uns anys, va entrar en vigor l'any 97. En aquell moment s'establia que per cada franja de 5 persones hi hagués una paritat 60-40 de gèneres entre dones i homes. El que hem vist moltes vegades és que la realitat ens diu que primer, segon i tercer solen ser homes i quart, cinquè solen ser dones en totes les franges. Això no passa sempre, per sort. Hi ha moltes excepcions i molt bones, però és una tendència. Des d'Esquerra Republicana el que hem fet ha sigut una reflexió al voltant d'aquest tema i en el marc d'un pla per la igualtat a dintre el partit que hem abordat de manera molt seriosa doncs, des de l'any 2015, el que hem fet és obligar-nos a nosaltres mateixos, comprometre'ns a fer no aquesta paritat que marca la llei de 60-40 en trams de 5, sinó fer llistes cremallera. Una llista cremallera que vol dir és que sempre farem llistes en les quals s'alternarà automàticament un home i una dona. Per tant, les llistes seran l'1 una dona, el 2 un home, el 3 una dona, el 4 un home, o a l'inversa. Encapçalarà qui sigui el millor dels candidats, però seguidament posarem home-dona, home-dona. De fet, això ja ho hem aplicat a les darreres eleccions del 21 de desembre i això és el que ens va permetre ser el primer partit que vam portar al Parlament un grup parlamentari d'exactament el mateix nombre de persones, de dones i d'homes. Vam començar amb un grup parlamentari de 16 diputades i 16 diputats.
I encara només hi ha homes com a caps de llista, excepte Ciutadans, les últimes eleccions, que la Inés Arrimadas era l'única candidata a la presidència de la Generalitat.
Sí, aquest és un altre dels reptes. Voldria també afegir doncs, que en aquest compromís que dèiem de les llistes cremalleres n'afegíem un altre, que era comprometre'ns també que les demarcacions, el conjunt de les demarcacions fossin igualitàries. Això el que va voler dir és que nosaltres el 21 de desembre portàvem com a cap de llista, doncs, com no podia ser altrament, doncs, l'Oriol Junqueras, però les altres, dues altres demarcacions portàvem com a cap de llista dues dones, la Dolors Bassa, que avui la tenim a la presó, i la Meritxell Serret, que avui la tenim a l'exili. Per tant, intentàvem també fer aquest exercici de que els caps de llista fossin també paritaris. Això, diguéssim, no cal que ens faci perdre de vista que és cert que, de moment, en política, els caps de llista són molt majoritàriament homes. A nosaltres ens sembla que aquest exercici que fem de les llistes cremallera afavorirà a que les dones que estiguin no al capdavant però en el segon lloc estiguin ja molt, molt, molt preparades perquè en una següent ocasió o en un relleu o en un canvi ja siguin elles qui accedeixin al capdavant, perquè fins ara el que ens passava és que de ser quarta a ser primera és una distància molt llarga. A la mesura que tinguem moltes dones tinents d'alcalde o vicepresidentes o segona d'alguna llista, al proper cicles electorals ja estarem en molt bones condicions per dones que tinguin molta experiència per anar no al quart lloc, sinó per anar, o no fins i tot al segon lloc, sinó per anar al davant de tot, que és el que volem.
Precisament això, que també en els alts càrrecs, tant a l'administració com també en els debats, als mitjans de comunicació, encara predominen els homes envers les dones. Per què costa tant posar una dona a un alt càrrec?
Bé, a la funció pública jo diria que això té un punt més de senzillesa. De fet, a l'administració som més dones que homes, a l'administració som un 60% de dones per un 40% d'homes, i tanmateix és cert que en els nivells més alts de presa de decisions s'ha de fer un esforç suplementari perquè, si no, doncs la mentalitat o l'automatisme porta cap a un home. Això hi ha molt de debat sociològic, molt de debat, molta reflexió política feta al voltant. Normalment es diu que els cercles de poder tenen aquesta tendència natural a buscar iguals al seu entorn. Per tant, aquests iguals, doncs, si són homes els que manen molt majoritàriament, tendeixen a buscar homes que són al seu entorn natural. Hi ha una altra cosa que també és certa, que com diguem això, de que normalment els homes copen els llocs més alts de poder, és cert que les dones a vegades surten amb un punt menys d'experiència, és a dir, si d'una corporació doncs, el president, el vicepresident, el gerent i el director d'operacions és un home i la primera dona la tenim en una segona filera, doncs és cert que aquella primera experiència la dona no la tindrà. També és cert que les dones tenen competències extraordinàries i que en formació en aquest moment també hi ha més dones formades amb llicenciatures, amb màsters, amb postgraus que homes. Però sí que és evident que continuem necessitant lleis i compromisos que obliguin a que aquesta tendència natural de la cerca de l'igual dels del meu entorn, els de la meva generació, els del meu curs, que sempre tendeixen a ser doncs, homes que acompanyen homes, doncs anem alterant, anem alternant i que hi hagin les mateixes dones que homes, que no és altra cosa que un reflex del que és la nostra societat, on hi ha un 49% d'homes i un 51% de dones.
Precisament per això, per reivindicar la figura de la dona, va fer la primera gran vaga feminista que va tenir molt d'èxit.
Sí, jo crec que això es correspon a un moviment que fa temps que s'està congriant, que s'està organitzant, que és curiós o que és rellevant que sigui justament ara, perquè de fet les desigualtats entre dones i homes fa molts anys, jo diria que molts segles que es viuen que les dones les patim, que a més doncs, les feministes fa més de 40 anys que estan amb aquesta lluita constant i persistent i moltes vegades molt minoritzades, però sí que és cert que ara hi ha un moviment arreu del món, això és un moviment mundial, aquesta vaga va ser una vaga mundial de dones en la qual doncs, crec que doncs, el fet que hi hagin aquestes les xarxes que ens uneixen a dones de tots els punts del món, també aquests fets tan, tan escandalosos i que ara són tan evidents, doncs, el fet doncs, de que les dones estiguem tan manifestament discriminades doncs, a l'hora d'accedir a llocs de presa de decisions, que les dones siguem... quatre vegades més candidates a ser pobres o viure soles o viure aïllades al final de les nostres vides, que les dones no puguem accedir a llocs de representació i naturalment que les dones també siguem víctimes de la discriminació, però encara més horrorós de la violència, dels abusos, etc. Jo crec que és un moment que hem de les dones i el conjunt de la societat hem d'aprofitar, hem de fer una reflexió i això ens ha de servir per fer un aprenentatge i fer un pas endavant. Jo crec que la humanitat ha fet grans passes endavant, la igualtat no és una cosa natural, la bondat és una cosa molt desitjable però que no ha existit en la societat per si mateixa, i igual que s'han fet grans passes doncs, en avenç moltes altres discriminacions, crec que ara toca fer el gran pas endavant i l'erradicació doncs, de la discriminació per motiu de gènere.
I ens hagués agradat no haver de fer-li aquesta pregunta, però malauradament l'actualitat mana i hem de parlar sobre la sentència que s'ha conegut aquesta setmana sobre la manada que segons l'Audiència Pamplona no considera violació sinó considera un abús.
Sí, jo no me n'alegro pel fet, però crec que és important tenir el motiu i crec que n'hem de parlar i n'hem de parlar molt. El que ha passat amb aquesta sentència terrible no és una cosa única i no és una cosa extraordinària. El que passa és que aquest cas era tan greu i tan evident que s'ha fet públic, però això que ha passat moltes vegades. Hi ha moltes dones que han sigut violades i encara se'ls ha assenyalat amb el dit com a culpables per anar a aquella hora pel carrer, per anar sola, per vestir d'aquella manera o senzillament per ser jove o gran i ser guapa o el que sigui. Això és un fet evident, terrible, que han patit moltes dones. Les dades ens diuen que a Catalunya l'any passat, l'any 2017, 700 dones van ser víctimes d'agressions sexuals. Això és molta gent, això és algú que està al nostre entorn, i el que és més fort és que és algú que està al nostre entorn que ha patit això i que no s'ha atrevit a compartir-ho. Per tant, que ho viu amb solitud, amb angoixa i segurament potser fins i tot amb un punt de culpabilitat. Jo a vegades, parlant en el meu àmbit, que és els assetjaments a la feina, els assetjaments sexuals a la feina, dic tothom estaria d'acord que amb una plantilla en la qual puguin robar 100 euros del bolso d'una dona, tothom estarà d'acord amb acompanyar-la a denunciar aquest robatori d'aquesta quantitat de diners. En canvi, hi ha molts llocs de treball en el qual hi ha la intuïció o la certesa de que aquella dona se li està fent un assetjament per motiu sexual i moltes vegades aquella dona ha d'anar a denunciar en solitari o la gent gira el cap cap a una altra banda fent veure que aquella situació no va amb ells. Els abusos és una cosa molt violenta, molt greu, molt desagradable, però mai de cap manera el que podem fer és girar la cara o fer veure que no hi entenem. També és important que siguem conscients de que això, que un abús no és una violació. Un abús és una persona posar-li la mà allà on no vol que li posin. És una paraula que aquella persona no ha demanat. És qualsevol cosa que sigui violar la intimitat d'aquella persona. I jo senzillament demano a aquests homes que a vegades doncs, per una no sé si dir-ne aculturació o per una educació, perquè tampoc no és una educació, fan servir aquest argument de que això és natural, això s'ha fet sempre. Jo sempre penso que s'imaginin que una dona, o encara millor, que s'imaginin que un home els hi fot mà, els toca les seves parts, o els hi diu una cosa que ells no esperen sentir. Que reflexionin com se sentirien, o que reflexionin com se sentirien si anessin pel carrer i una persona que fa el doble de volum que ells se'ls hi costa més del que ells desitjarien que se'ls hi costés, i que intentin imaginar-se la por amb la qual les dones estem obligades a viure pel sol fet de ser dones. Jo crec que ens queda molta feina a fer, crec que necessitem naturalment el concurs del conjunt de la societat, dels homes també, els homes han de ser els nostres aliats, a la igualtat només hi arribarem les dones i els homes junts, i per tant jo crec que aquest cas tan dramàtic, tan trist, tan indignant, tan vergonyós, i si m'ho permets fins i tot tan fastigós, crec que ens ha de servir com a reflexió i potser serà una palanca per revisar no només aquest cas, sinó totes les coses que estan passant en el món judicial, però també en el nostre entorn laboral, de l'escola, dels amics, dels tractes entre les persones, perquè crec que és un tema que malauradament no és una anècdota, és una realitat que tristament està latent.
Doncs Mireia Mata, directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.